Bé, doncs seguim i tenim avui sis regidors i avui sí que finalment el podem tenir aquí. També ho cifra Bernassa, regidor de Medi Ambient, Noves Tecnologies, Urbanisme, també ho bon dia.
Hola, bon dia.
Per motius d'agenda, durant dues setmanes t'havíem anunciat, però...
No havia pogut ser, em sap greu.
Bé, doncs avui sí, tenim mitja hora aproximadament per parlar amb també ho cifra Bernassa. Si vols, començarem parlant, perquè hi ha molt de temes i fins que tinguem temps, però començarem parlant d'un tema que crec que no han tingut mai temps després d'explicar-ho, però ho posar en marxa, crec que era a finals de febrer, un visor cartogràfic de serveis. L'Ajuntament va posar en marxa en funcionament aquest visor cartogràfic de serveis accessible des de la plana web municipal. Si us ho pots explicar, què és aquest visor, com poden fer ús els ciutadans, en què consisteix?
Bé, avui en dia hi ha molt de serveis que se poden expressar damunt un plànol. I aquesta manera de fer feina cada vegada està més implantada, els sistemes de geogràfics cada vegada s'empleen més. En aquests darrers anys hi ha hagut una sèrie de treballadors de l'Ajuntament que han aprofundit un poc en manejar aquestes eines i s'han fet cursos i han pogut aplicar aquests coneixements a una sèrie de camps, de serveis a los que fa feina l'Ajuntament. Això, a més, s'ha fet una contratació perquè els expedients de l'Ajuntament vagin lligats també amb un sistema cartogràfic. Per exemple, quan se parla de llicències d'obres, que a part de tenir l'expedient de la llicència d'obra en totes les seves informes i documentacions, també hi hagi una referència cartogràfica d'aquella obra on està situada. Bueno, tot això, en el final, tota aquesta dinàmica de fer feina en cartografia, l'han traduïda cap al ciutadà a través d'aquest visor que ens ha facilitat el Consell de Mallorca, la tecnologia, i que hem pogut voltar una sèrie de serveis que té l'Ajuntament. I això ho poden fer, ara ja està visible per al públic en general, a través de la pàgina web, hi ha un apartat que és visor cartogràfic, i que si la gent fa un clic i entra, podrà veure un plano d'un terme de Pollença, en el qual se poden acostar i allunyar diferents zones, i damunt d'aquella cartografia s'hi poden veure diversos serveis. Per exemple, hi ha tota la senyalització de tràfic, que això és molt útil per la policia a nivell de fer control, veure on hi ha tots els senyals de tràfic horitzontal i verticals. Per exemple, també hi ha volteades les parcel·les d'ocupació de via pública, les llicències que se van donant en els locals se posen allà damunt, en metres quadrats, en número de... A més, no solament se pinten, sinó que si cliques damunt ja d'ocupació sabràs quin establiment és, quant de metres quadrats, quant de taules, quantes cadires... Per exemple, també hi ha damunt el visor, també hi ha les zones de recollida selectiva per diferents dies i fraccions perquè se pugui veure, sigui fàcilment visible. Allà on estan situats els contenedors de recollida selectiva a tot el municipi, allà on estan situats, per exemple, els desfibriladors que tenim a l'Ajuntament, repartits per tot el municipi perquè sàpigues quin tens més a prop, si un moment donat n'has de fer servir un. Evidentment no ho faràs servir en un moment de l'urgència, perquè quan hi ha una urgència va al loco i no aniràs a la policia i ho demanaràs, però si ja ho has perdut temps un moment donat, a mirar-ho damunt la pàgina web, diràs web, a prop de l'escola on faig feina o allà on tens un lloc de feina, el més a prop que tens és un parc infantil, o el més a prop que tens és en el quartel de la policia. També s'hi pot veure damunt aquest visor tots el servei de plages, en tots els lots de les plages. Bé, no sé, ara ja... També s'hi pot, també hi ha un apartat de projectes municipals, llocs on l'Ajuntament ha anat fent intervencions i la gent sàpiga un nom d'un projecte i un pressupost destinat en aquell projecte. ara ho estic dient de memòria, no sé si hi ha més apartats, però a poc totes aquestes coses se van volteant amb un sistema fàcil de, i accessible per la gent.
Qualsevol ciutadà pot accedir, entrar a la jpollenca.net, trobareu la carpeta projectes visor pollenca. Bé, amb aquest visor, aquest servei de visor cartogràfic, augmenta, Tomeu, les prestacions dels serveis telemàtics que l'Ajuntament ofereix a nous ciutadans. De recordar també la recentment implantada oficina electrònica. Ens pots explicar quin ús pot fer la ciutadania de l'oficina electrònica, per si no ho saben, què podem aprofitar?
Hi ha tota una sèrie de tràmits que ja se poden fer a través de l'oficina electrònica, que també és accessible a través de la pàgina web. Tu entres, hi ha un apartat d'oficina electrònica i des d'allà, identificant-te en el teu DNI electrònic, això, hi ha molta gent que ja està acostumada a fer-ho, de fer servir el seu DNI electrònic, des d'allà se poden fer una sèrie de tràmits, des de presentar una instància, demanar una llicència d'obres. Això ara ho hem d'acabar de complementar perquè ens falta una part que és important, que és la de fer pagaments de taxes. Hi ha tràmits que van associats a pagar una taxa quan els comences, per exemple, quan demanes fas una comunicació prèvia d'obres. Ara mateix has d'anar a l'Ajuntament, han de fer una liquidació, tot d'un històric que associarem una plataforma de pagament en aquests tràmits i ja directament des de la pàgina web podràs fer el pagament i treure el document i continuar el tràmit electrònic de tal manera que allò ja sigui perfectament vàlid. I a més, les notificacions, quan l'Ajuntament te contesta, a través de la teva bústia personal que està dins l'oficina electrònica i que tu llegeixes un document oficial i s'adona per notificat oficialment.
Fa falta donar-se d'alta per poder accedir-hi o tan sols tenint el DNI electrònic ja s'hi pot entrar o s'han d'anar a l'Ajuntament a donar d'alta, demanar qualque codi?
No, el tràmit el pots fer directament des de l'ordenador, perquè això sí, has de tenir el teu DNI electrònic actiu.
Han de tenir DNI electrònic actiu, l'únic requisit. Molt bé, has parlat de l'ocupació de via pública, un tema polèmic que te volia demanar, Tomeu. Molts de ciutadans estan criticant que s'estan pintant de blanc el casc antic de Pollença, l'empedrat del casc antic, la zona empedrada també del port de Pollença, per delimitar l'ocupació de via pública dels establiments. Què hi tens a dir davant d'això?
Bé, la pintura de les parcel·les de l'ocupació de via pública no és una cosa que s'hagi inventat ara, sinó que està damunt l'ordenança de l'any 2002. Ja aquella ordenança ja diu que l'Ajuntament haurà, no podrà, sinó haurà de marcar les zones d'ocupació de via pública. Abans ja s'havia fet un intent de fer això mitjançant un claus en un centre històric, abans de tenir l'ordenança del 2002 i tot, per tant ja són claus antics, que no ha estat efectiu, que no ha funcionat, que no va servir a la policia per controlar les ocupacions de via pública, i la prova està en que aquest control s'ha fet molt difícil durant tots aquests anys. Per tant, aquesta opció de claus ja s'ha provat i no funciona. Durant aquests anys, si nosaltres ens ha tocat gestionar aquesta qüestió de l'ocupació de la via pública, hem intentat cercar maneres de fer aquest control perquè teníem aquest dubte de si la pintura efectivament podria ser molesta a nivell de visual. Desgraciadament no hi ha altre sistema a dia d'avui que sigui més efectiu que el fet de pintar les parcel·les d'ocupació de via pública, i finalment ens han decidit per fer-ho perquè, a més, la policia feia anys que ho reclamava per poder fer el control, si no és molt complicat. La policia no pot anar amb una cinta midant el que ocupen cadascun de les terrasses, de bars, de restaurants, no ho pot fer, no és operatiu, no funciona, i per tant necessitava un mètode clar per poder fer aquest control. La pintura permet fer aquest control d'una manera molt més fàcil i a més d'una manera que se pugui adaptar en el temps, perquè un local enguany tindrà una cosa, l'any que ve demanarà una altra, s'obrirà un local de veïnat, se tanquirà un local, i això mitjançant sistemes de claus és molt poc operatiu, necessites un sistema pràctic, i la pintura és un sistema pràctic perquè ho pot fer així, si ho has de canviar després d'una manera no massa complicada se pot canviar, i és un sistema molt més operatiu. Quan s'ha decidit per fer aquesta pintura, s'ha triat no de color blanc, jo, la gent que s'acosti i ho miri, no, perquè no,
les imatges pareix blanca.
Perquè no és blanc en absolut, és un color gris tirant a gris fosc. Per tant, que ho mirin, jo el que he dit publicades per les xarxes web són les imatges d'unes cintes, que són les cintes de querosè que s'empleen per pintar i que després s'eliminen. No s'ha fet un sistema de línia contínua, sinó un sistema en ullentons i a petits trams, unes línies de color gris fosc que quan estan pintades, jo convido la gent que vagi i ho miri, pràcticament t'hi has de fixar per veure-les. He sentit expressió engruixades, que si és una grolleria, però sempre...
S'han pintat amb les pedres...
Sempre fet des de en fotos d'un moment que posaven les cintes, no de les ratxes en si. Les ratxes en si sabaven relativament poc, i no t'ha dit res ja quan la terrassa està muntada, llavors ja pràcticament l'has de cercar, perquè és que no sabeu. I el que no podem fer és reclamar més control de l'ocupació de la via pública, que se deixin els espais que toqui, que s'ocupi el que toqui i no més, i després dir, quan l'Ajuntament fa una acció per fer això possible, dir, ah no, això no ho volem, o volem una cosa o volem l'altra, hem de triar. I el sistema de pintura ha demostrat a altres municipis que funciona. El CUDI, que sempre és un municipi que ja fan de referència de moltes coses, que dins el CUDI se fan les coses tan bé, el CUDI fa anys que se pinta tant el port del CUDI com el centre històric del CUDI, i se pinten línies contínues de punta a punta. El centre històric del CUDI, a diferència de Pollença, està declarat bé d'interès cultural, per tant, amb un grau de protecció més elevat que el nostre, i ho fan, i fa anys que ho fan, i no dona tant de problemes. Jo crec que a Pollença, a vegades, hi ha certes qüestions que tenim com a tabús, de coses que no se poden tocar, que si pintar l'ocupació de la via pública, que si l'Agència de Disciplina Urbanística, que si el catàleg de patrimoni, coses que ens fan com a por perquè no sabem què poden dur, però que després, quan ho duim a la realitat, veiem l'utilitat que tenen, veiem que són efectives, veiem que se fa a altres municipis i no passa res, i no hi ha tant, no han de tenir tanta por a tirar aquestes mesures endavant. La pintura, igual que se posa, se pot llevar en el futur si no interessa, si se pot modificar, se pot millorar, però jo crec que és una mesura que sigui qui sigui l'Ajuntament que li toqui gestionar l'ocupació de la via pública, s'apoyarà amb aquesta mesura, perquè en un nivell que tenim a Pollença, de més de 250 ocupacions de via pública, és impossible. Si no poses uns mitjans adequats, posen un control correcte, i el control correcte se fa amb aquest tipus de mesures, que ja s'ha de dir que no són línies molt visibles, sinó que estan pintades amb un color gris plom, i a més, que una vegada estan llevades les cintes, passen bastant desapercebudes. I quan passi un cert temps, que les línies se desgastin una mica, encara se veuran menys, per tant, la gent hauríem de tenir un poc de paciència, i quan se proposa una mesura que és per que la gent i els ciutadans puguin gaudir d'una manera més tranquil·la i còmoda de l'espai públic, tenir aquest marge de confiança per tirar aquestes mesures endavant.
Poden consultar l'extracte de la darrera Junta de Govern en la qual s'han concedit bastantes llicències, no?, d'ocupació de la via pública. És aquest el mes que més
peticions hi ha. Aquests mesos són el que més se tramiten en llicències d'ocupació de via pública. A més, intentam que se tramitin d'una manera bastant àgil. La pintura que fem no posa ni lleva res respecte de les llicències. O sigui, tu quan dones una llicència d'ocupació de via pública, un paper allà on posa metros i número d'elements, taules i cadires que pot tenir, i s'adjunta un plano, que aquest plano és el que té una validesa legal. Per tant, el que se pinta no posa ni lleva res respecte d'aquest pla, no, simplement és un element que ajuda l'Ajuntament i a la policia a dur un millor control. Per tant, ningú pot dir és que la pintura m'han llevat no sé quant. No.
T'han donat
exactament el que t'havien autoritzat en el paper. I si tu posaves més és perquè te passaves respecte a l'autorització.
I tu, meu, com funciona? Perquè hi ha molta gent que encara s'ho demana. L'ocupació de la via pública depèn dels metres de local que tens, depèn de la teva façana. Com és el sistema?
L'ocupació de la via pública mos basam en l'ordenança del 2002. Mm. Ja dic que l'esborrany que estan fent feina i que ja som aprovats i ja s'han tingut una majoria suficient per aprovar. La nova ordenança era més clara donava menys marge a interpretacions, però ara estan fent feina en la del 2002, que té un cert marge d'interpretació més gros. L'ordenança, el que te diu, és que un número de taules i cadires que pot posar de fora depèn d'un número de taules i cadires interiors de locals. És a dir, hi ha una relació entre un número de taules interiors i un número de taules exteriors. I això és l'element bàsic. S'agafa com a criteri, en general, que cada cadira ocupa un metre quadrat. Per tant, un número de metres quadrats que de més s'otorguen van en relació a un metre quadrat per cadira. Però això no sempre és així, ni l'ordenança obliga que sigui així. A vegades és difícil complir aquesta densitat i si hi ha puesto se donen espais un poc més grans per tenir aquelles taules i cadires. No se donen més taules i cadires de les que toquen avui en dia. Avui en dia això ja no se fa. En el passat s'ha fet. En el passat se varen accedir uns ràtios que l'ordenança autoritzava. Avui en dia ja no s'accedeixen uns ràtios que s'autoritzen. Però si hi ha puesto de fora, l'ordenança permet que no estiguin tan estrets, sempre quan hi hagi espai. Hi ha llocs, com per exemple la plaça Major, que els locals, per l'espai que hi ha, no dona per tenir un màxim de taules i cadires que l'ordenança permetria, per exemple. Malgrat molt sembli que a la plaça Major de Pollença hi ha moltes taules i cadires, les taules i cadires que tenen a de fora o locals no són el tope que podrien arribar a tenir.
Tenint en compte les de l'interior, no?
Tenint en compte les de l'interior, perquè si miram els ràtios que permet l'ordenança, encara donaria per fer més. El que passa que, evidentment, mos hem fixat un topes, perquè ja seria un excés augmentatge en número de taules i cadires. Això la nova ordenança ho deixava encara més clar que l'anterior, però ara mateix hem de treballar en la que tenim en vigor del 2002.
I ja que parlem de l'ordenança, coses que se demana a la gent també per al carrer. Si un local no té molta façana i vol posar terrassa de fora i l'ha de posar a cap un veïnat ho ha d'autoritzar? Un veïnat pot cobrar per això?
A veure, aquest aspecte no estava molt clar, no està molt clar damunt l'ordenança. El que fa l'Ajuntament quan se posen les terrasses aferrades a façana vol dir sense separacions entre mig, l'Ajuntament demana que el veïnat ho autoritzi per evitar molèsties. Si pot cobrar el veïnat o no, això l'Ajuntament ja no entra, això ja jo entenc que un veïnat no pot cobrar per una autorització
que la doneu vosaltres,
d'usar
la donen no?
un espai que no és seu, que l'espai de façana cap a de fora és espai públic, per tant propietat, per dir-ho així, de l'Ajuntament. Per tant, no té cap sentit que un veïnat cobri per un espai que és de l'Ajuntament.
Però s'apaga l'Ajuntament per l'ocupació?
S'apaga l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament l'únic que fa és, de qualsevol manera, demanar l'autorització a un veïnat per saber, per evitar problemes de convivència. Però
clar, si un veïnat no vol tenir una terrassa davant que seva, no se li pot obligar a posar-la.
L'Ajuntament podria.
Sí?
L'Ajuntament podria perquè ho té res de l'Ajuntament. Ho té res de l'Ajuntament. Podria. L'Ajuntament evita fer-ho per no provocar molèsties en aquest veïnat. Moltes vegades aquest concepte s'aperta un poquet i hi ha locals que diuen m'heu tocat la meva terrassa. Escolti, això no és la seva terrassa, això és el carrer, a la plaça de l'Ajuntament, és a dir, de tots els pollencins. I a tu, local, te deixam a canvi d'una taxa que hi posis taules i cadires amb unes condicions, un dies determinats, amb uns límits. Però això no és la teva terrassa, això és el carrer i la plaça del pollencins.
També m'agradaria, és que sempre que vam parlant d'urbanisme, que serà un pot de medi ambient també, d'una altra de les teves àrees, i ara que ja estem a punt, està començant la temporada, parlar un poc de les plages, com està el tema de serveis de plages o concessionaris? Continuen els mateixos, enguany saben que ha obert el quiosc de la Roca, l'Embat està a punt d'obrir, n'hi ha un altre, mos pots explicar un poc tot el tema del servei de plages?
El servei de plages s'organitzen amb una licitació, és a dir, se fa un projecte de plages que hi ha de 4 anys i se liciten els diferents lots que hi ha damunt el projecte de plages. Nosaltres aquests anys hem intentat que tot el servei de plages anar compassant els terminis de les contractacions. És a dir, que el que ens van trobar era que un any t'acabava el concessionari de les amatges, l'any de després t'acabava el concessionari dels xiringuitos, l'any de que venia després t'acabava el concessionari de les barques, i anava sempre, quan no era un any era una cosa, quan era un any l'altra, i era molt difícil organitzar el conjunt de la platja tenint contractes en vigor mig fets i a més cada any haver d'entrar en licitacions. Nosaltres hem intentat anar acompassant aquests terminis. Enguany, a final d'aquesta temporada, hauran acabat, crec, que tots els contractes d'explotació de les plages i s'hauran de treure tot de nou, ara ja sí, tots amb un. I això permetrà fer una gestió integral del servei de plages molt més eficaç. Però fins ara hi havia això, que s'anaven desacompassant. El xiringuito que diuen de la Roca...
L'any passat no se va obrir.
No se va obrir perquè l'adjudicatari va guanyar el contracte en un mes d'agost i ja va considerar que no li valia la pena obrir-lo pel que quedava de temporada i no l'ha obert fins a un guany. Enguany l'ha obert i li queda enguany de concessió. A final d'enguany, novament, tornarà a sortir aquesta licitació. El xiviu que hi ha també davant la plaça Joan Cerdà, damunt la platja, és un petit xiviu dins la zona d'accessibilitat i va ser un xiviu que se va plantejar damunt un projecte de plages com a orientat a unes finalitats socials. No orientat a treure un rendiment econòmic, tenia un preu d'explotació relativament baix, però també té unes condicions d'explotació que són diferents a nosaltres dos, perquè allà hi ha unes finalitats socials i l'empresa que ho vulgui explotar, que de fet va guanyar la licitació, està obligada a complir amb unes condicions de contractació de personal amb discapacitats. ja que estàvem a un punt d'accessibilitat, allà on hi ha un servei d'accessibilitat a l'aigua, allà on hi ha un servei de socorristes, un joc adaptat a persones amb mobilitat reduïda, també hi ha un petit xiviu que s'explotarà en treballadors amb discapacitat. I això era l'objectiu, i és pel que... I fer aquest tipus de contratació el que ha costat bastant de temps concretar com se podria fer aquesta contratació.
Molt bé. Ja de medi ambient també m'agradaria parlar del tema de la processionària, una plaga sempre molt present. Quines actuacions fa l'Ajuntament per acabar amb la processionària?
La processionària és una qüestió que cada any és recurrent. Hi ha anys que és més problemàtic i hi ha anys que ho és manco. Enguany ha estat especialment problemàtic perquè fins ara mos ha fet un mesos de gener, febrer i mitjan març molt calorosos, i això ha fet que la processionària hagi sortit molt prest i amb molta força, i això ha provat problemes. Pollença hi ha moltes zones de pinar, zones habitades a prop d'escoles. Nosaltres tenim contratat un servei de control de plagues en el qual li anem periòdicament passant avisos, tant de que facin controls sistemàtics a certes zones, ja se'ls va avisar que tots els entorns de les escoles s'havien de controlar d'una manera sistemàtica, i a més intentant respondre a peticions puntuals que hi ha de pollencins que mos avisen de llocs allà on veuen que hi ha situacions plaia, conflictives de plaia, intentant respondre en això. Es ve que el volum de processionari en guany ha estat molt gros i que hi han tingut moltes dificultats per poder atendre aquesta plaia, és veritat. Ara aquests darrers dies això ha minvat, ho fred els afecta, però es ve que és una situació que periòdicament s'ha de tractar. Així mateix també hem de dir que estem en procés de treure un nou contracte de control de plagues que esperant que reforci aquests serveis.
També no te puc deixar partir sense parlar de la pesqueteria. Se varen celebrar, recordam, més passat les visites guiades amb més de 140 assistents, molts més encara hi haguessin volgut anar a veure aquestes obres, el jaciment de la pesqueteria, escoltant a més la situació, el que s'ha trobat per part dels arqueòlegs que han duit a terme aquestes troballes. Bé, com està ara la situació de la pesqueteria? Ja estan continuant les obres?
Bé, he de dir que aquestes visites que se varen fer, la veritat és que varen ser un èxit. I vàrem intentar col·loquiar tothom que va demanar, no ho vull assegurar 100%, però crec que a un torn o l'altre se va acabar col·loquiant tothom que ho havia demanat allà. No vol dir que qualcú després no hagi dit jo m'hagués agradat anar-hi,
sí,
no me vaig enterar i tal, però tothom que se va adreçar a l'Ajuntament crec que vàrem arribar a col·loquiar-lo a qualque visita. Ara ja s'han retirat els cossos que se van trobar. A les darreres intervencions després de les visites encara va sortir qualque cosa més. Els arqueòlegs van donar avís en el Consell de Mallorca de que estaven fent l'aixecament de cossos, i el Consell de Mallorca va enviar un tècnic a fer una inspecció. Aquest tècnic estic pendent de rebre l'informe oficial, però va considerar que valia la pena no deixar l'excavació només a la zona de Quartalillo, que és el que tenim excavat, i a la zona de la pesqueteria s'havia excavat la zona allà on s'havien de fer fonaments, només. Aquest tècnic va considerar que, vistes les troballes, valia la pena fer una excavació total a la zona de la pesqueteria. És a dir, tot el trispol de la pesqueteria...
La part de davant, diguem.
De davant, aixequen-lo, perquè, en la seva opinió, aquests enterraments pot ser que s'estenguin cap allà. I també en un xerrer de veïnat, en un xerrer...
Càrrec.
que el projecte preveu que envieu paviment, també va dir que convenia que se fes la, que se continuava l'excavació per allà, perquè és previsible que els enterraments també hi siguin allà. Bueno, això
ja modifica tot.
Nosaltres, com a Ajuntament, no mos envia el projecte, el que sí que mos envia és el termini. Per tant, com que haurem de continuar fent l'excavació d'un jaciment arqueològic, ja dic que estic a l'espera de l'informe oficial, lògicament això mos altera el terminis. És evident que aquest estiu, de cara a l'estiu, no tindrem l'edifici completament rehabilitat. Això ja ho hem de tenir clar. I hem d'organitzar l'obra de tal manera que se pugui fer l'excavació completa del jaciment i que se pugui després continuar l'obra sense molestar en els establiments de plaça. Estem en un lloc cèntric i molt important a nivell de turístic, per tant, hem d'evitar que us hagi aquestes molèsties, i també hem d'estar en coordinació amb el Departament de Cooperació Local, perquè la subvenció que tenim, evidentment, no se perdi per un tema d'una excavació arqueològica. Jo també he estat en contacte amb el Departament de Cooperació i ja m'han assegurat que no hi hauria cap problema. De fet, és el mateix Consell, Patrimoni i Cooperació, que si un departament prescriu que una excavació arqueològica ha de continuar, l'altre no posarà pelles a nivell de subvencions. Per tant, des de l'Ajuntament estan contents de que s'hagi considerat que tenim un jaciment d'importància, que val la pena seguir excavant. No veiem la necessitat de continuar l'excavació com una trava, com una pella, sinó com una oportunitat de posar aquest jaciment en valor. Sabem que això és un retard, qualcú podria pensar, bueno, ara que venen les eleccions, vos hagués convengut tenir l'edifici acabat i fer una inauguració. Bueno, això és secundari. Lo important és fer les coses ben fetes, acabar l'excavació d'un jaciment ben fet, i si l'execució de l'obra s'ha d'aturar uns mesos perquè a l'estiu pot s'aturarà, i si s'ha de continuar després se continuarà, i acabarem l'obra més tard del que estava previst, però hem fet aquesta excavació d'un jaciment que és tan important.
Mos passem un poquet de... Bé, mos hem botat un bolletí i ara breument sí que m'agradaria contestar algunes preguntes sobre urbanisme, obres d'asfaltat, que se va signar un contracte de les obres d'asfaltat de 22 carrers de Pollença i Port de Pollença, l'empresa Bobsa. Quan començaran aquestes obres i quin ordre d'execució seran per prioritat de necessitat d'asfalt dels carrers?
Se començaran ja, i ja vol dir aquesta mateixa setmana, pot ser?
Sí.
L'empresa mos va dir que començaria aquesta mateixa setmana. Hi ha una sèrie de carrers que tenen, que ho l'asfaltat és més fàcil, perquè simplement es fressar i asfaltar, i això és relativament aviat. Hi ha algun carrer que abans de fer l'asfaltat EMSER ha de fer un canvi de canonades d'aigua i clavellaram. Per tant, se començarà per aquests, que són un més conflictius. Se començarà per aquests, que són un parell de carrers en el port de Pollença, entorn de la plaça Alzina. No és un lloc molt cèntric i conflictiu per tràfic, però sí que té unes certes molèsties. I això serà el primer que se farà. Després se passarà a fer-ho a Pollença. I està previst que les obres no s'allarguin més d'un mes.
Més d'un mes. I les del pavelló, aquesta renovació del pavelló, del paviment del poliesportiu de Pollença, en a quin punt se troben?
Bé, estan bastant avançades, pel que jo sé, és una intervenció que ha liderat i dirigit Antoni Cànaves com a regidor d'esports. Per tant, jo el que sé és un poc lateral, ho sé perquè els nostres enginyers han participat, però no ho han dirigit des de l'àrea d'urbanisme. Sé que està bastant avançat la col·locació d'un nou paviment. Després també me fa l'efecte que inclou una renovació de la il·luminació, I, bueno, crec que no li queda gaire en aquesta obra per s'acabada, però la que vaig veure està bastant avançada, no te sabria dir exactament tu dia.
En quin punt se troben les obres de Cala Sant Vicenç?
Estan molt avançades, com van dir, la previsió era que per pas costessin llestes i se manté aquesta previsió. A nivell d'obra estan ja acabant, estan a l'extrem allà on s'ajunten Ullerrer Temporal i Ullerrer Cala Molins, que ja és el darrer punt d'obra, i el que s'ha de fer ara és l'asfaltat, i l'asfaltat és relativament aviat, i la previsió és que puguin tenir-ho enllestit abans de Pasqua.
Polèmiques han estat les obres de reforma de l'hotel Don Pedro. Ara mateix, com està aquest tema que de permisos per part de l'Ajuntament? Va ser un tema molt polèmic i molt mediàtic. Com se troben aquestes obres aturades? Els han pogut reprendre?
Per això sé que el Consell de Mallorca, finalment, el Servei de Litoral, que era el competent, els hi va donar l'autorització per fer les obres. En altres mos va arribar aquesta autorització i, per tant, hi ha una part de les obres que se podrien continuar, perquè nosaltres els hi vàrem aturar les obres mentre no tinguessin aquest permís. Quan ja el tenen, per tant, se podrien reprendre les obres, tot i que hi ha encara una part de les obres que s'ha d'autoritzar expressament amb una llicència, i aquesta part és el que ara mateix encara no poden fer, però l'altre sí.
En el port de Pollença també hi va haver unes setmanes aquest trànsit tancat a causa de les obres del carrer Xarxes. Ja han finalitzat?
Sí, va ser una obra, és una obra molt puntual en el final de les Xarxes, allà on s'enganxa la rotonda de la circunvalació, però que va fer que durant un temps no se podia circular per allà. Aquesta obra s'havia de fer una vegada feta l'obra de la primera línia, perquè si s'hagués fet simultàniament ja som embossat absolutament el tràfic per l'urbanització del Pinaret. S'ha fet aquesta millora de l'entronquiament i, vaja, ara és evident que s'ha millorat molt el que és la connexió del Pinaret en la circunvalació. Ara, tota una sèrie de carrers que d'una manera més fluida poden redirigir el tràfic de la primera línia per donar-li sortida cap a la circunvalació. Hi ha una sèrie de carrers de tal manera que no se produeixin problemes d'embossaments ni de conflictius. Ara bé, també és vera que la zona del Pinaret necessita que aquest tràfic que hi ha a través d'ella sigui més pacífic, més tranquil, i necessita una inversió de millora també de l'urbanització. Crec que és un projecte que ja s'ha de posar damunt la taula, la remodelació completa de l'urbanització d'Opinaret, perquè ja fa molt d'anys que no s'hi ha intervengut.
Tomeu, per acabar, abans d'acabar la legislatura, deixareu enllestit el projecte de la carretera Formentor?
Bé, el projecte de la carretera de Formentor s'està redactant, està, vaja, en les seves darreres retocs perquè pugui ser aprovat. Nosaltres deixarem el projecte a nivell tècnic preparat. Després s'ha de fer un tràmit d'aprovació de projecte i exposició pública, que necessita un cert temps d'exposició pública i que possiblement ja no estigui complet abans de les eleccions, però l'Ajuntament que entri nou se trobarà un projecte ja ben dirigit i ben encaminat, i que si el vol continuar, que jo espero que sí.
Quins punts, ara breument, mos pot destacar més importants d'aquest projecte, d'aquest canvi a la carretera Formentor?
Bàsicament se tracta d'una segona línia que fins ara s'empleia molt com a vial de servei d'hotels i restaurants de primera línia i té un aspecte molt descuidat, molt poc amable, tot i estar tan a prop de la mà, i la intervenció és per pacificar-lo, per fer-lo més amable a la gent que va a peu, que sigui molt més agradable. organitzar millor les zones d'aparcament, la zona de trànsit, i per això se fa una millora de paviment, se fa un asfaltat a nivell de vora vies, com s'ha fet, per exemple, en el port del Cudi, s'ha fet una cosa similar, aquí encara serà una mica més amable, perquè només serà d'un sentit de circulació, i tot això farà que aquesta segona línia sigui més agradable i no sigui tant uns darreres de la primera línia.
Molt bé, i també ho hem de deixar aquí. Avui els 6 regidors han tingut el regidor de Medi Ambient, Noves Tecnologies, Urbanisme, Tomeu Cifra Bernassa. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.